Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de febrer de 2023.
Info migdia. Edita i presenta Albert Soler.
L'acollida en famílies alienes és una de les opcions per a milers d'infants i joves tutelats per a la Generalitat. Famílies de Sant Cugat acullen 20 d'aquests menors que, per situacions de desemparament, no poden estar amb els seus parents. En concret, hi ha 17 famílies del municipi que acullen 8 infants de manera permanent, 10 de manera temporal i 2 per urgència. Per acollir, cal rebre una formació i superar un procés d'idoneïtat. El director de l'Institut Català d'Acolliment i l'Adopció, Josep Maria Forner, explica a Cugat Mèdia les característiques d'aquest acolliment.
La família acollidora no és la família adoptant i ha de tenir molt clar que ha de tenir una relació amb la família biològica, perquè l'objectiu del sistema és que acabi sent, diguéssim, que pugui tornar amb la família biològica. Per tant, està fent un acompanyament mentre la família biològica s'intenta reparar. Això significa un compromís de solidaritat i de generositat molt extraordinari.
En tots els casos, l'objectiu és garantir l'estabilitat dels menors.
Sempre és amb la idea de l'estabilitat, és a dir, que l'infant no estigui només puntualment amb una família, sinó que hi hagi un acolliment per part d'una família que permeti el desenvolupament emocional, personal, psicològic de l'infant.
La meitat dels infants i adolescents que estan acollits en famílies de Sant Cugat estan en règim simple, és a dir, amb l'objectiu de retornar al seu entorn familiar abans de 2 anys. La resta són acolliments permanents, que estan a l'espera d'acordar si el desemparament serà definitiu o d'urgència, quan encara s'està fent l'estudi sobre la situació de l'infant, que en aquest cas és menor dels 6 anys. El tradicional mosaic del Pagalí Joan, realitzat entre l'any 1936 i 1937 per l'artista Lluís Pallarès, s'està restaurant per reinstal·lar-lo a l'espai públic de Sant Cugat. L'obra, que va ser retirada el 2010 de la façana de l'antiga seu de l'Esbart d'en Saire del carrer Sant Medí, forma part del fons del Museu de Sant Cugat i l'està rehabilitant la restauradora Gisela Busom de l'empresa ProArtis. Els treballs s'estan duent a terme al taller del Teatre Auditori i tenen un cost d'uns 18.000 euros. Encara no es coneix la data de finalització d'aquesta restauració ni tampoc la futura ubicació, però sí se sap que serà en un espai exterior i proper a la ciutadania. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
Crec que per la ciutat poder tornar a veure aquest mosaic, poder fer que aquest mosaic torni a formar part del dia a dia dels santcugatencs i santcugatenques, doncs no fa altra cosa que demostrar aquest arrelament amb la ciutat i crear aquest vincle també amb el nostre passat i també sobretot amb el nostre present i amb el nostre futur.
El mosaic representa una parella de balladors vestits de manera tradicional i va inspirar Joan Tortosa en el disseny dels gegants de Sant Cugat, el Joan i la Marieta.
Info migdia. La informació local des de primera hora.
L'Ajuntament admet que la revisió del reglament dels Consells de Barri que s'està treballant no satisfà les demandes de la plataforma Més Autogovern per a la Floresta, que ha abandonat la comissió d'estudi perquè no veu l'encaix del Consell de Poble en aquest nou marc normatiu. Ara bé, tant el president del Consell de Barri d'aquest districte, de la Floresta, el tinent d'alcaldia Marco Simarro, com el regidor de Participació i Barris, Oriol Sánchez, han assenyalat en declaracions a Cugat Mèdia que, malgrat la desavinença, la situació es troba en un punt i seguit, des del qual s'ha de treballar per buscar el millor encaix possible de les reivindicacions del col·lectiu. Escoltem, ens ho explica i amplia la informació Sergio Morales.
El tinent d'alcaldia Simarro ha apuntat que el nou reglament inclourà la possibilitat que l'elecció de la vicepresidència i la secretaria dels Consells de Barri s'obri a la ciutadania. La plataforma, però, apostava per fer que la ciutadania elegís directament la presidència. Sentim Simarro.
Sí que entenem que hi hagi certa decepció en el sentit de, bueno, no s'hagin correspost les expectatives. També crec que el punt en el que estàvem sento i valoro que no estàvem tan lluny de poder dur a la pràctica aquelles coses que la mateixa plataforma demanava.
Malgrat tot, el regidor de Participació i Barris, Oriol Sánchez, ha reivindicat la feina feta, que diu que no s'ha perdut i de la qual es beneficia la resta de districtes de Sant Cugat. Amb aquesta situació sobre la taula, està prevista la convocatòria d'un Consell Extraordinari de la Floresta per abordar els treballs fets en la Comissió del Reglament.
Moltes gràcies, Sergio. La remodelació del segon tram de l'avinguda de Cerdanyola avança segons el previst. Tal com ha explicat l'Ajuntament al Consell de Barri del Centre-Est, en la sessió ordinària d'aquest dimecres, els treballs van començar el 23 de gener al carrer Borrell, on s'està renovant el clavegueram i l'asfaltatge entre els carrers d'Orient i Monestir. La previsió és continuar rehabilitant el carrer Borrell fins a l'avinguda Cerdanyola i cap a l'abril començar les actuacions de vianantització a l'avinguda Cerdanyola. Una última fase que hauria de durar uns 7 o 8 mesos, segons les previsions inicials. El veïnat ha aprofitat la sessió per exposar tots els dubtes respecte a les afectacions que patirà el barri arran de les obres. Una de les qüestions que s'han posat sobre la taula ha estat la necessitat de fer un seguiment exhaustiu a la constructora per part de l'Ajuntament per evitar que les obres s'allarguin tant com va passar amb el primer tram. També s'ha demanat cura a l'hora de repensar la mobilitat i de decidir les direccions dels carrers que serviran d'alternativa a l'avinguda Cerdanyola per evitar, entre altres coses, que el trànsit es multipliqui en determinats punts.
Info migdia.
I l'encreuament entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a l'alçada de l'empresa Boehringer, ha registrat un nou accident aquest dimecres. Els fets han tingut lloc al matí, a primera hora del matí, quan dos vehicles han col·lisionat en aquest punt. Segons han informat fonts municipals, un d'ells s'ha saltat l'estop per incorporar-se a l'avinguda dels Països Catalans i ha xocat amb un altre vehicle que venia per la carretera de Rubí. Fruit de l'accident, ha resultat ferida lleu una de les persones implicades en l'incident. És com a mínim el tercer accident en el mateix punt en un mes. Segons va explicar en el seu moment el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà, Francesc Duc, la intenció és remodelar la carretera de Rubí de titularitat de la Generalitat dins el projecte de desenvolupament del nou barri de Can Ametller. A més, està previst construir un carril bici en aquesta via que connecta Sant Cugat i Rubí. De moment, ja s'han fet el tram de la rotonda de l'Hipòdrom i la connexió fins a la rotonda del centre comercial està aprovada i pendent d'execució.
Info migdia, edita i presenta Albert Soler.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que en els propers 4 mesos Protecció Civil farà 4 simulacres arreu del territori per provar el nou sistema d'alertes per mòbil davant d'una emergència que ha entrat en funcionament aquest dimecres després que s'hagi fet efectiu el traspàs de les competències per part del govern espanyol. El primer simulacre es farà el pròxim 28 de febrer a Lleida, als Pirineus i l'Aran. El 12 d'abril es farà a Tarragona, al Penedès i l'Ebre. El 27 d'abril a la Catalunya Central i Girona. I finalment, el 31 de maig, a les comarques de Barcelona. Amb aquest nou sistema, els ciutadans de la zona afectada rebran un missatge quan s'activi una alerta davant de casos concrets, com un incendi o un accident natural. Escoltem, ens ho amplia la informació, Sergio Morales.
El titular d'Interior ha explicat aquest dimecres que l'instrument no s'utilitzarà per informar ni per donar avisos de servei, sinó que només s'activarà en cas d'emergència i, en concret, quan hi ha alertes que comporten l'activació dels ciutadans.
Els ciutadans, quan hi hagi una emergència, rebran un missatge al mòbil en què els diran què és el que han de fer, no? Quin és el missatge que han de fer. I és un missatge que s'anirà reproduint als mòbils mentre hi hagi l'emergència, el que el rebi una vegada no el tornarà a rebre, però aquell que es vagi incorporant a la zona, al territori, doncs perquè va en cotxe per una carretera o perquè arriba a casa seva, a la zona on hi ha l'emergència, el anirà rebent.
El Departament d'Interior ha concretat que els missatges contindran el missatge alerta de protecció civil i un text en què s'identificarà el tipus d'emergència, la zona concreta d'afectació i les recomanacions a la població. Les alertes es generaran en els dos idiomes oficials i, segons Interior, si s'escau, també en anglès. Amb tot, Interior ha afirmat que el sistema és útil en situacions d'emergència greu perquè permet avisar a molta població en un període curt de temps.
La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, ha concedit el Memorial Joan XXIII per la Pau 2022 a Legal Centre Lesbos. Es tracta d'una entitat que ofereix assistència legal a les persones migrants que arriben per mar a l'illa grega de Lesbos. Des de la Unipau posen en valor la tasca de documentació de les violacions de drets a les persones migrants i l'exigència de responsabilitat a les administracions. En particular, el memorial també posa en valor la tasca de l'advocada de l'entitat, Lorraine Litt, que fa en aquest sentit. I abans dels esports, explicar-vos que la guanyadora de la iniciativa El primer nadó de Sant Cugat del 2023, que organitza Cugat Mèdia, és Lola Reig Amor. El José María i la Núria són els seus pares, i el José, de 18 mesos, el seu germà gran. La Lola va néixer el 2 de gener a la matinada, concretament a la 1:42 a l'Hospital Mutu de Terrassa. Va pesar 3 quilos i 500 grams i va mesurar 51,5 centímetres. Un cop acabat el termini de 30 dies que tenen les famílies per registrar els nadons, el registre civil s'ha determinat que la Lola és la primera de l'any i com a guanyadora del primer nadó de Sant Cugat 2023, la Lola Reig Amor i la seva família rebran un lot d'obsequis d'empreses i comerços de la ciutat.
L'esport local a Ràdio Sant Cugat.
El ciclisme femení tornarà a fer de Sant Cugat l'epicentre d'aquesta disciplina. La ciutat acollirà el 29 d'abril la Revolta, la cursa ciclista femenina impulsada per la Volta Ciclista a Catalunya, associació esportiva. Ens amplia la informació un altre cop, Sergio Morales.
És la quarta edició d'aquesta iniciativa i el tercer cop consecutiu que té sortida i arribada a Sant Cugat. La gran novetat d'enguany és que serà una prova de categoria internacional UCI 1.1, cosa que endurirà el repte per a les participants. La competició s'ha presentat aquest dimecres a l'INEFC, juntament amb la 112a Volta Ciclista a Catalunya. L'alcaldessa, Mireia Ingla, hi ha estat present.
Suposa un honor i un privilegi per una ciutat on s'hi practica molt esport i una ciutat on en aquests darrers anys s'ha fet una especial aposta per l'esport femení. De fet, tenim equips a la ciutat que excel·leixen en moltes disciplines esportives i hem volgut que el binomi Sant Cugat i Revolta un any més es consolidi.
L'edició de l'any passat va comptar amb la participació de 83 ciclistes, de les quals la membre del Cofidis Women Team, Clara Koppenburg, va proclamar-se campiona. Enguany, un màxim de 7 equips UCI Women World Team, màxima categoria mundial, podran participar en la cursa.
La futbolista santcugatenca Esther Laborde s'incorpora a l'Alavés, cedida pel Futbol Club Barcelona fins a final de temporada. Laborde jugarà a la Lliga F, màxima categoria estatal, amb el conjunt basc, que ocupa la darrera posició a la taula classificatòria. Laborde actua de defensa i actualment jugava amb el Barça B a la segona categoria estatal. La santcugatenca és campiona del món sub-20 i d'Europa sub-19. I el DCB Club Voleibol Sant Cugat posa a la venda les últimes entrades per a la Copa de la Reina que es disputa del 17 al 19 de febrer al PAP 3 de la Rambla del Celler. El club santcugatenc ha ampliat l'aforament de l'equipament de 715 espectadors a 960 amb l'acord, amb l'hoquei, de l'Ajuntament, però ara falta la signatura oficial. El DCB Club Voleibol Sant Cugat és l'organitzador de la competició. Durant la primera setmana de posada a la venda de les entrades es van exaurir totes, tant d'aficionats catalans com dels 8 clubs que participaran en la competició. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de febrer de 2023. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores, a la web cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.